quan Alberto Núñez Feijóo també al Congrés es dirigeix als seus parlamentaris, ja veiem que les cares tant d'ell com de Cuca Gamarra no eren precisament d'eufòria i de molta alegria. No sé si ja donaven per fet que no guanyarien, però ho veien negre.
Francina Armengol, que per cert està asseguda just darrere de Yolanda Díaz i just darrere de Pedro Sánchez hi ha assegut Patxi López, que serà el portaveu del PSOE al Congrés. Un altre cop. Tot just són les 11 del matí. Per qui acabi de connectar-se ara i no ho sàpiga, estem en plena votació, estem en ple recompte, perdoneu, de la votació per la presidència del Congrés dels Diputats. Vox ha votat el seu candidat, Gil Lázaro, i Junts per Catalunya ha tancat un acord, finalment, també Esquerra Republicana, tots dos partits independentistes, amb el PSOE, per donar suport a Francina Armengol, votar-la i, per tant, obtenir la majoria absoluta en primera votació i sortir investida ja de primeres com a president del Congrés dels Diputats. I ens ha explicat l'Adrià Santasusagna des del Congrés que en pocs minuts tindrem un comunicat de Junts en què explicaran l'acord. Per part d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha sortit en roda de premsa, ho ha explicat just abans que comencés la votació, cap a quarts de 10 del matí, i ha explicat diverses coses. Una, que aquest acord és només per la mesa del Congrés, que no implica i no té res a veure amb la investidura, que allò serà una altra batalla, que ja hi anirem més endavant, i que han explicat que el PSOE ha acceptat les tres condicions que han posat, que per una banda és garantir l'ús del català, fer com a llengua de ple dret en el Congrés dels Diputats, també fer el català oficial a les institucions europees, creació d'una comissió per investigar tot el tema de l'espionatge amb Pegasus, i després aquesta via d'aquest compromís que s'ha quedat aquí, sobre la desjudicialització del procés, del conflicte polític, i per totes les vies legals possibles, deia Gabriel Rufián. I recordem aquesta anècdota, però que no és menor, però és un detall que jo crec que també explica moltes coses, que és en el comunicat que ha enviat Esquerra Republicana als mitjans de comunicació, just en el moment en què compareixia Gabriel Rufián, es detallaven els tres punts, i en l'últim, aquest, sobre les vies legals possibles per acabar amb el conflicte polític, es posava com a exemple la llei d'amnistia. I després s'ha editat aquest comunicat que inicialment s'envia per Telegram i s'ha tret aquest com la llei d'amnistia. Això són les 11 i 2 i de debò que no hi ha manera que acabi aquest recompte. Mm.
La 350... Digues,
estava en un moment que semblava que no veiem més papers sortint de l'urna i que ja estava acabant,
i sempre
però ha acabat
més.
I sempre ha tingut un tou més de dins de l'urna. Sempre hi ha més papers.
Jo anava a recordar, perquè la Montse estigui contenta, que
em té tant en compte el Ciudad.
Sí, sí,
és que parla per mi,
Sí. Sí, t'estic dedicant al programa.
Fort,
doncs, no, que per afegir encara més gravetat al dir Francina en comptes de Francina, recordo que la Narbona és la parella del Josep Borrell. Vull dir que...
Borrell.
Borrell. Vull dir que podria més o menys saber com es pronuncia en català.
Tampoc no m'estranyaré gaire Josep Borrell dient Francina, eh? Jo he de dir que...
Per
una qüestió decidida, no perquè no en sàpiga.
No, bueno.
De tota manera, ara serà molt interessant veure jugar al joc de les set diferències amb el comunicat que emeti Junts per Catalunya, amb el que sabem fins ara d'Esquerra Republicana, i té dues opcions, diríem, si no vol quedar malament Junts per Catalunya el moviment que ha fet i decidint comunicar-ho sobretot després.
Creieu que amb aquest comunicat que deies Junts per Catalunya té a la taula el d'Esquerra Republicana per veure com el fem nosaltres diferent
només
i intentar desmarcar-se?
Només té dues opcions, i és posar-se un trumfo més al final, és a dir, que hi hagi alguna cosa que se'ns hagi escapat i que afegeixin ells i que realment els col·loqui com a guanyadors, diríem, d'aquesta lluita interna de l'independentisme, o l'altre, i és passar absolutament de la negociació i dir simplement hem guanyat temps, el que estava dient jo fins ara, simplement hem guanyat temps, no volem que... volem continuar negociant, volem continuar parlant, si avui sortia triat el candidat del PP, això s'acabava, per tant no volem que s'acabi. Jo crec que aniran per la primera.
Pues jo crec que la segona és molt més intel·ligent, perquè al final és que punto i minipunto, no? És que...
I no subestimeu mai la capacitat de decebre de Junts. No subestima mai. Pot ser que tinguin exactament el mateix pacte i senzillament s'hagin volgut estalviar la foto de fer la mateixa conferència 2 minuts després.
Com vols que no et dediqui el programa? Que dius?
No, però hi haurà una cosa molt important, per exemple, hi sortirà la paraula amnistia i s'hi quedarà? O hi sortirà i desapareixerà el cap de...
Ah, això estaria molt bé, que els d'Esquerra ho hagin de treure perquè la reserva és pels junts.
Però com a moment polític de país, haver d'editar un comunicat de Telegram perquè t'has equivocat per la paraula amnistia és molt descriptiu, eh?
Per cert, Cuca Gamarra, que sembla que ens estigui escoltant... Ja s'està acabant?
Ja està.
Ai.
Bravo.
Sí, ha posat la mà dins de l'urna, a veure si hi havia algun paperet, n'ha tret un, que en quedava un només, i ara ja hi ha un uixer del Congrés que agafa l'urna, se l'emporta darrere, i ara el que estan fent és han de revisar que s'hagi sumat bé, que ho tinguin tot correcte, i després ja proclamaran, diguéssim, els resultats. No hem sentit cap vot en blanc, no hem sentit cap altre nom que no sigui Francina Armengol, Cuca Gamarra, Ignacio Gil Lázaro. Per tant, en els propers segons, Cristina Narbona hauria de dir els resultats i deixar clar que Francina Armengol es convertirà ara mateix en la nova presidenta del Congrés dels Diputats, com a mínim, fins que es negociï si hi ha investidura o no. Si anem a eleccions, sí. Després ja tot això acaba en paper mullat.
Sí, recordem el Patxi López, que li va durar poc, eh?
Correcte. I estan acabant de fer les comprovacions. Ara Cristina Narbona, que està mirant el mòbil, que no se li hagi escapat cap cosa. I han de... han preguntat abans si algú no havia votat, que ja tothom ha dit que correcte, i estan ara mateix, diguéssim, qui no estigui veient les imatges, si mireu cap a la presidència del Congrés, estan a l'esquerra, diguéssim, a la mà dreta de la presidència, estan recomptant tots els vots, que una segona ronda, diguéssim, per veure que tot estigui bé, que no s'hagi traspaperat cap paper ni res, i això depèn de l'eficàcia i la rapidesa dels que ho estan fent, ja sabem que les coses de Palacio van despacio,
sí.
Sabrem, doncs, i es proclamarà la Francina Armengol com a la nova presidenta del Congrés.
El que passa que, és a dir, excepte sorpresa majúscula, que és el que deia l'Adrià, hem anat seguint el recompte, i més enllà del candidat de Vox, la resta de noms que han anat sortint han estat el de Francina Armengol i el de Cuca Gamarra. No s'ha avisat de cap altre vot nul, ni vot en blanc, ni res estrany. Per tant, fent els càlculs, és evident, fa les comptades, que Francina Armengol serà, a més, amb votació en majoria absoluta, la nova presidenta del Congrés dels Diputats, a l'espera de que Junts per Catalunya expliqui en els propers minuts a quin acord ha arribat amb els socialistes, quins pactes han tancat per haver-se guanyat els socialistes el seu sí.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. 178 a favor de doña Francina Armengol Sofía.
I ara veiem Francina Armengol emocionada, rient, que s'abraça amb Patxi López. Veiem com tota la bancada socialista i de Sumar estan drets aplaudint a Francina Armengol, que ara mateix dona dos petons a Pedro Sánchez. S'abraça també amb els seus companys de partit. Se la veu emocionada. Ara també parla amb Yolanda Díaz, que la té just al davant. I continua aquest congrés dempeus aplaudint. Els que estan assentats i encara de pomes agres és la bancada del PP, la del Tribunal Coifó i la de Vox amb Santiago Abascal. De moment no ens han donat imatges per veure què està fent Esquerra i Junts per Catalunya. Dos partits i independentistes aquí que han votat a Francina Armengol, però que
podem veure
que no estaven drets a aplaudint a Francina Armengol. Per tant, ja sabem que es confirma el que havia de passar. Francina Armengol és la nova presidenta del Congrés, amb els vots a favor d'Esquerra i també de Junts per Catalunya, que els propers minuts explicarà.
Exacte, 178 vots a favor de Francina Armengol, ara que ho ha reafirmat La Cristina Narbona torna en els aplaudiments a l'hemicicle, ha aplaudit a banda de la bancada socialista també doncs Sumar, Esquerra Republicana, etc., a falta del detall de saber si ha aplaudit o no Junts per Catalunya i també d'ara de saber properament quins són els detalls de l'acord. 178 vots a favor de Francina Armengol, 129 a favor de Cuca Gamarra i 33 a favor del candidat de Vox.
Que falten 10 vots?
Ah, sí, algú falla, perquè els vots que han explicat són 178 per Francina Armengol, que quadra perfectament amb els números que dèiem, 129, si no m'equivoco, ha dit per Cuca Gamarra, tenint en compte que el Partit Popular té 137 diputats, alguna cosa falla.
A mi això em suma 340.
Sí, sí, falten 10 vots.
I s'han emès 150 vots. O s'han votat en blanc?
Sí. Adrià, no sé si s'està comentant alguna cosa d'aquests vots, si sabeu alguna cosa des d'aquí?
No, ens hem quedat igual que tots vosaltres, en principi ha votat tothom, és a dir, en cap moment s'ha llegit vot en blanc, ni s'ha llegit cap altre nom que no sigui el de Cuca Gamarra, Gil Lázaro i Francina Armengol. Sigui com sigui, Francina Armengol ha estat proclamada presidenta del Congrés, però hem de veure què ha passat amb aquests 10 vots, si ha estat un error de lectura d'ella, que podria ser, o si ha estat algun error de passar del secretari, el funcionari que escrivia el número després del recompte, que això s'ha de passar en un paper que li donen després a Cristina Narbona. Per tant, veurem si ha estat un error, diguéssim, només de picatge o de traspàs, o si realment hi ha 10 persones que no han votat.
És important, Adrià, perquè, mira, si són 139, vol dir que els del PP, evidentment, han votat tots el seu candidat, però Coalició Canària i UPN, Coalició Canària i UPN, haurien votat també a la Cuca Gamarra. I això té molt interès. Segurament explica també, aleshores, el fet de que Vox hagi votat el seu candidat. Jo crec que deu ser un error, i no són 129, sinó que han de ser 139.
Aquí quadraria
tot. És quan sumen els 10 que falten.
Clar, quadraria tot, incloent això, Coalició Canària, el diputat de Coalició Canària i el diputat d'UPN al bloc del Partit Popular.
Però fixa't que, aleshores, Coalició Canària ha decidit votar a la candidata del PP.
A favor, no s'ha abstingut.
Mhm. Vull dir que això, de cara a l'investidura, també té un cert interès.
Això no sé si d'una manera o altra li poden fer arribar a Cristina Narbona que, quan ha fet aquest recompte...
És que segur que és una...
Amb els tres paquets de vots, que serien aquests 178, d'una banda per Francina Armengol, 129, segons ha dit Cristina Narbona, per Cuca Gamarra, i 33 pel candidat de Vox, la 129, que és el que nosaltres calculàvem, que haurien de ser 139. I si són 139, aquí... I hem de tenir en compte una cosa, que també és notícia, que és que Coalició Canària s'ha sumat al bloc de les dretes donant suport al PP.
Que segurament ho ha fet perquè Junts ha votat a favor.
I perquè el PSOE no li ha donat la seva principal reivindicació.
Que era que el PNB tingués un lloc.
I a més perquè té una certa lògica, perquè recordem que Coalició Canària i el PP governen junts a les Canàries. És a dir, que era una mica contra natura el fet aquest acostament de Coalició Canària cap al PSOE.
Doncs aquesta és la notícia aquesta hora del matí, a l'espera d'acabar d'aclarir aquests 10 vots, que té tota la pinta, que és el que dèiem, un error de 129 en comptes de 139. Són les 11:12. Fem una pausa breu de publicitat i tornem per acabar de comentar com ha anat això, i molt pendents de les explicacions que han d'arribar de forma imminent per part de Junts per Catalunya d'aquest acord que han arribat a última hora in extremis amb el Partit Socialista.
Triar i estalviava amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Pones, la sardina per només 4,95 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Aquest estiu, al versió RAC 1, l'estrella catalana més internacional, la Rosalia.
Ah, que ara en voleu, no? No voleu els tiets aquests, no? Però a veure, si els heu demanat la cançó de l'estiu a ells i no a la Rosalia. Si és que al final tots acabeu venint a mi, perquè sóc la millor artista del món. Però si és que lo sabe hasta mi robot de cocina.
Sí, Rosalia, tu ets la millor.
A veure, quants Grammys guanyaré aquest any?
Afegeixi 300 grams de pollastre tallat a Daus.
Què dius, pava?
Passi per caixa abans de retirar el seu vehicle.
A tu se te'n va la flapa, tia.
Aquest estiu, versió RAC 1. Cada dia de 3 a 7 amb Xavi Rocamora i la Rosalia.
Trac, trac, 1. Tots som 1.
RAC 1. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
Un quart de 12 d'aquest dijous 17 d'agost. Aquí estem, hem seguit en directe la votació i el recompte de la votació per escollir presidència del Congrés dels Diputats en aquesta sessió de Constitució de les Corts Espanyoles. Anem cap a Madrid una altra vegada, Adrià Santasusagna, perquè ja tenim les explicacions de Junts, eh?
Exacte, ja tenim el comunicat de Junts per Catalunya que acaben d'enviar fa pocs segons. Diu, Junts per Catalunya ha arribat a un acord amb el PSOE per la constitució de la mesa del Congrés. Remarquen que l'acord es circumscriu només a la mesa del Congrés i que no té res a veure amb la negociació sobre la investidura. Diu que durant la negociació Junts ha anat exigint garanties comprovables del compliment dels acords i que alguns ja s'haguessin posat en marxa abans de la sessió d'aquest matí de Constitució del Congrés. Diu que el PSOE ha respectat aquestes condicions i aquest matí els hi han presentat, diguéssim, els fets comprovables que exigia ahir Carles Puigdemont en una piulada per poder votar Francina Armengol com a presidenta del Congrés. Els acords són quatre, concretament. El primer, diu, és el reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea. El comunicat de Junts diu que el govern espanyol ja ha fet efectiva aquesta petició a la Comissió Europea perquè el català, el baix i el gallec siguin inclosos a la Unió Europea en el seu règim lingüístic de llengües oficials. Diu que el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ja ha enviat la carta al Consell d'Europa perquè es pugui incloure en el tema del dia, en l'ordre del dia del Consell General del 19 de setembre perquè es pugui aprovar. Per tant, estem parlant d'un mes i dos dies vista. El segon punt és l'ús del català al Congrés en plena normalitat, tant amb la resta de llengües oficials de l'Estat, un punt que diu que es pot complir de manera immediata, per tant, que no es necessita cap reforma legal, que només és voluntat política. Per tant, en principi, ja s'hauria de poder parlar en català al Congrés, segons l'acord que ha arribat al PSOE amb Junts per Catalunya i també amb Esquerra, recordem. El tercer punt és crear una comissió d'investigació dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, en què no es veti cap tipus de compareixença de persones que tinguin a veure o que puguin aportar informació sobre els fets. Per tant, no només la creació de la comissió, sinó també que no hi hagi cap veto de compareixences. I passa el mateix amb el quart punt, que és reactivar la comissió de Pegasus, que recordem que això ho ha pactat amb Esquerra també el PSOE, que és reactivar la comissió i que també que no es veti les compareixences que proposin des de Junts per Catalunya. I aquest comunicat acaba remarcant que aquest acord és només per la mesa del Congrés dels Diputats i que no té res a veure amb la investidura i que, per tant, hauran de continuar negociant i tornar a demanar garanties d'altres acords si vol Pedro Sánchez ser investit amb els vots de Junts per Catalunya.
Gràcies, Adrià. Per tant, tant, aquests quatre punts de Junts: reconeixement del català com a llengua oficial a la Unió Europea, ús del català al Congrés en plena normalitat, comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost de Barcelona i Cambrils sense vetos de compareixences, i també comissió de Pegasus, que és el mateix que demanava Esquerra Republicana. Un detall, vist aquests quatre punts que demana Junts per Catalunya i el que ens explicava l'Adrià, subscrits única i exclusivament a la mesa del Congrés. Junts per Catalunya no parla ni de llei d'amnistia ni de desjudicialització del conflicte polític, com sí que ho feia Esquerra Republicana. Abans de comentar-ho ara amb Montserrat de Mesón, Josep Manel Silva, Sònia Sierra, Dani Sánchez Dugar, abans, Roger, per Siva, ja tenim confirmat que s'ha equivocat, Narbon?
Hombre. Sí, confirmadíssim pel Departament de Comunicació d'aquí del Congrés. Va. Que en lloc de 129, com ella ha dit, són 139 pel Partit Popular. El que és més estrany, perdona, és que ningú a l'hemicicle ha dit res.
Sí, ningú ha fet els càlculs. No? Com que ja ho donava tothom per descomptat, suposo.
Sí. A mi em sembla increïble, també, sincerament.
Sí. Per tant, jo crec que una de les conclusions, gràcies, Roger, una de les conclusions que es pot treure és que Junts per Catalunya segurament es guarda l'element fort de negociació pel que seria la investidura.
Tindria Sant Cristo gros, estem
bé. Tindria poc sentit per... Bé, n'hi ha un que se'l guarden tots, que és l'autodeterminació, com s'avança cap a l'autodeterminació.
Se la guarden in eternum.
Com a mínim, de moment se la guarden. I com a condició per una negociació futura, però se la guarden perquè no ha sortit en aquestes converses i entra dins la normalitat que no surti a les converses per la formació d'una mesa. Però, de tota manera, per Junts és complicat si no parlar d'amnistia i comprar els marcs gairebé lèxics d'Esquerra Republicana i de Junts d'avançar la desjudicialització, que són uns conceptes que ja han estat sobre la taula durant tota la legislatura anterior amb la mesa de diàleg i amb la negociació directa entre Esquerra Republicana i el govern espanyol, i que no han comprat mai. Si ara entressin en la desjudicialització sense parlar específicament d'amnistia, seria un pas enrere per Junts, que per tant prefereix no fer cap pas en aquest sentit, i el farem més endavant. De tota manera, com a conclusió gran, el PSOE ha anat al mercat, ha trobat un 2x1 i la aprofitat, l'ha comprat, ha tornat amb un 2x1 perquè més o menys ha posat les mateixes condicions a sobre la taula d'uns i altres i ha aconseguit els vots de tothom. Per tant, en aquest sentit li ha sortit rendible al PSOE, i pel que fa a Junts, home, demostra això que en política és molt important la gestió dels temps, de l'audàcia política, no abusar d'aquesta guerra de nervis i de portar les coses in extremis, perquè avui li ha sortit malament la guerra de nervis a Junts per Catalunya. Al final, Esquerra Republicana ha fet el cop sobre la taula abans, i ells han acabat dient el mateix molt més tard. Per tant, quina és la conclusió?
Després de la votació.
Després de la votació.
Ells mateixos han decidit ser una còpia de l'original.
Clar, o sigui, quina és la conclusió que ens han donat tots plegats? Que Esquerra Republicana és qui ha obert foc i Junts per Catalunya, que és qui té les cartes bones, perquè és de qui es dona per fet menys la votació, ha anat a remolc. Perquè és el que ells han aconseguit per una qüestió de l'acció dels temps, de com han gestionat els seus propis temps. Li hauria vingut bé a Junts avui a fer la roda de premsa 10 minuts abans que Gabriel Rufián, i la conclusió que tots plegats tindríem seria...
De totes maneres, jo no m'extranya que no vulguin fer roda de premsa, perquè vendre això als seus votants...
És que no es pot vendre. No hi ha manera de vendre-ho.
Clar, és que a parlar en català amb el Congrés, però si és que han proclamat a la presidenta del Congrés i no han dit bé el seu nom, és que de veritat això és el que pot moure el vot independentista, que, insisteixo, es va abstenir a les darreres eleccions. Jo no m'extranya.
A mi el que m'interessa és que, no sé si era el Roger Codella o el Sergi, s'ha parlat de que el PSOE ha ofert garanties conforme complirà l'acord. Jo vull saber quines garanties són.
Clar, mira, sobretot perquè el Sánchez és una persona de molta paraula, com tots sabem.
Precisament sobre garanties, Adrià, hi ha una prova escrita, una carta, no?, precisament signada d'almenys d'un dels punts d'aquest acord.
Català a la Unió Europea, una carta de José Manuel Álvarez que s'envia a la presidència del Consell de la Unió Europea a data d'avui, 17 d'agost. Tant el que escriu Álvarez a la carta com el segell del registre de Brussel·les, en què es diu: por la presente se ha traslado de la decisión del gobierno de España de solicitar al Consejo la inclusión del catalán, euskera y gallego, lenguas españolas distintas del castellano que gozan de estatuto oficial en España en el régimen régimen lingüístico de la Unión Europea, i diu mitjançant la modificació d'una sèrie d'articles, i demana que, si us plau, que es comencin els procediments jurídics de modificació que s'hagin de fer, i que sobretot que els informin de qualsevol novetat. Però és aquesta carta amb el nom del ministre José Manuel Álvarez que envia al Consell de la Unió Europea i segellada amb la data d'avui. Per tant, això s'ha fet aquest matí.
I que s'inclogui, demana que s'inclogui a l'hora del dia del Consell d'Assumptes Generals, 19 de setembre, que això és d'aquí un mes. Per tant, en principi d'aquí un mes ja hauria de tirar endavant, això.
Doncs, a mitja negociació de la investidura.
Ah, això mateix, sí senyor.
M'acomiado de l'Adrià Santa Susagna, també del Roger Perciba, ara que el que queda és el que dèiem, votacions dels altres membres de la mesa del Congrés, que això a partir de les 12, quan acabi el món a RAC1, els serveis informatius de RAC1, no, els butlletins informatius, i també en el RAC1 migdia, a partir de les 2, acabarem de detallar com ha quedat això. Adrià Santa Susagna i Roger Perciba, moltíssimes gràcies per aquest matí apassionant i molts ànims, i per cert, Adrià, ben tornat a la feina, perquè avui és el seu primer dia de feina i està a Madrid seguint això.
Hem tornat amb força.
Exacte. Gràcies als dos, Adrià, Roger.
Una abraçada, adéu-siau.
Sí, no, sí, i aquí també anirem acabant.
Sí, sí, ràpidament, mira, ràpidament. Primer, jo discrepo en el sentit de que això, encara que ens ho vulguin vendre així, sigui només una negociació que no comprometi la votació.
Això és el que ell els interessa dir.
No, ho dic perquè, entre altres coses, ningú pot creure que els compromisos que estan assumint tinguessin sentit si s'han de repetir les eleccions. Això és evident. És a dir, tu no pactes una cosa si estàs pensant en que no diràs que sí després de la investidura. No dic que estigui tancat, però és evident que això tenen molt interès en explicar-ho, però no té cap explicació. És a dir, avui comença un altre cop aquesta història bastant insòlita del Pedro Sánchez, de que tot li acaba sortint bé. Això crec que és molt interessant de veure, perquè segurament és el primer pas que per la seva investidura un altre cop no ha ben guanyat les eleccions, no? És aquesta la realitat, que serà la primera vegada que en unes eleccions generals, que és perfectament legítim, no sigui president qui ha guanyat les eleccions. I el segon és que posar a sobre de la taula el tema del 17 d'agost, avui 17 d'agost, per fer una comissió per revisar el que va passar, quan això implica revisar l'actuació de les forces de seguretat de l'Estat
i dels serveis secrets,
és un element que jo crec que el PSOE, òbviament el PP no estarà gens content, però el PSOE tampoc hi haurà molta gent que estigui massa satisfeta, i a més no té res a veure
sí, però al final és una comissió al final.
Sí, no, però el que vull dir, Montse, és que al final té un element simbòlic que no té res a veure amb el procés independentista, evidentment, perquè això no té res a veure, bueno, sí, molt col·lateralment, ells consideren que aquí va haver-hi una conspiració i que per tant no sé què, però jo crec que no té res a veure, i a partir d'aquí a mi em sembla que acceptar això per part del PSOE, en fi, no, encara que no sigui molt important, no té massa sentit.
No, però perquè el PSOE sap que l'Estat és bastant més fort que una comissió d'investigació sobre el 17 d'agost.
Sí, jo penso que saben. El processisme s'ha instal·lat ja a la política espanyola.
Són les 11:27, ho anirem deixant aquí, però Arnau Mañé, el Senat també té president.
Sí, pràcticament en paral·lel, ho acabem de confirmar, de fet s'acaba de confirmar la votació. Pedro Rolland, del Partit Popular, no hi ha hagut sorpreses, ja és president del Senat, i ara estan fent el mateix procés que estan fent al Congrés, també votant les diferents vicepresidències de la mesa dels Senats. Pedro Rolland, president del Senat, amb 142 vots a favor i 114 en blanc. En aquest cas, el PSOE no ha optat ni per presentar un altre candidat. Ha preferit no cremar ningú amb una derrota que era evident.
Doncs anem deixant aquí aquest desplegament especial per seguir la sessió de Constitució de les Corts Espanyoles. Encara ens queda mitja hora llarga del món a RAC1. Arribarem, com sempre, fins al punt del migdia a les 12. Demà, divendres, aquí al món a RAC1, també des de les 7 del matí, horari habitual de l'estiu, continuarem parlant i analitzant tot el que ha passat aquest matí. Montserrat de Mesón, Daniel Sánchez Ugar, Sònia Sierra i Josep Manel Silva, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Una abraçada a Francina Armengol.
Queden 2 minuts per arribar a 12:15. Aquesta mitjoreta que ens queda a nosaltres per acabar el programa, aquí, al món de RAC1, farem pizzas.
Oi, que bé.
Fins ara.
Ah, sí?
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat.
Sabadell. Necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Fira Tàrrega, del 7 al 10 de setembre. Venda d'entrades a firatàrrega.com. Amb el patrocini de Moritz.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crack.
Crystal box!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
RAC 1.
Triar i estalviava amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Pones la sardina per només 4 euros amb 95 al quilo. Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. Al supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
11:33. Ja sabeu que els dijous, a aquesta hora aquí al món a RAC1, ens agrada dedicar-la a la gastronomia. A més, després d'una sessió de Constitució de les Corts, s'ha obert l'estómac, hi ha gana. I per això ens acompanya un habitual dels dijous, que és la nostra periodista de gastronòmica de capçalera, Rosa Molinero. Bon dia, Rosa.
Bon dia, com esteu?
Doncs molt bé, i tu?
Fantàsticament.
Sí, interessant la sessió, de la Constitució.
A mi m'ha vingut molta gana, eh?
Sí, a mi també. Eva Jou, bon dia.
Hola, bon dia.
Què fas tu aquí, Eva?
A mi se'm convida i jo tot el que sigui parlar de menjar, disposadíssima.
I no de qualsevol menjar.
No, clar.
No de qualsevol menjar.
Un d'aquells que venen de gust, que fan festa.
Exacte, perquè avui volem parlar amb un pizzer.
Exacte.
Que té 25 anys, que ho està petant a xarxes. És pràcticament impossible, si ets usuari habitual d'Instagram, que no t'hagi sortit en algun moment algun vídeo seu, per molt que no el segueixis. A més, ell el que fa és ensenyar als milers de persones que el segueixen com elabora pizzas al forn de pedra que té al pati de casa seva.
Això no ho pot dir tothom.
No. Ell és l'Eric Ayala. Eric, bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
És veritat que no ho pot dir tothom, eh? Un forn de pedra al pati de casa seva.
No, jo, bueno, aquest forn de pedra va ser una idea de la meva mare, perquè jo estava començant a fer pizzas i volia posar-me un forn molt senzillet, que no era aquest concepte de pedra així, però ja podia treure una pizza bastant ben parida, i la meva mare va dir, i si posem un forn com Déu mana de pedra? I la meva germana va començar a investigar i vam plantar aquell forn que pesa 800 quilos allà al pati de casa meva.
Clar, aquests forns, on es compren? Perquè això no es pot anar a l'IKEA o
no,
a qualsevol botiga de...
No, t'explico. O sigui, en el món dels forns de pizza napolitana, sobretot, hi han tres grans constructors, per dir-ho d'una manera, que són tres famílies que porten moltes generacions fent forns. En el cas del que jo he posat a la pizzeria de casa meva, o sigui, a la pizzeria del local, que jo obriré, allà ha vingut Mestre Ernesto, que és una família de quatre generacions que porten molt temps fent forns. O sigui, quatre generacions fent forns. I
el nom, entenc, italiana?
Sí.
De Nàpols?
Són napolitanos. Per exemple, el que tinc, el forn que m'han construït al local, van venir dos napolitanos, l'Ernesto i el seu cosí, i em van construir el forn. Van portar totes les pedres d'allà i em van construir el forn allà en directe fixa. I el que em va venir a fer aquest forn allà al local és el mateix que va fer el forn de la pizzeria on treballava jo, al Terrazzo. O sigui, amb 18 anys va fer el forn amb el que jo he pres al Terrazzo, a Nàpols, i amb 53 ha vingut a fer-me el forn aquí. En canvi, el forn que tinc a casa és un forn més senzillet per començar. Aquests sí que són forns que és com que els prefabriquen allà i després te'ls envien ja directament muntats.
Va, a veure, l'Eric a xarxes és Eric Ayala Pizzaiolo, I-O-L-O. Què vol dir Pizzaiolo?
Pizzaiolo és una pregunta que em fan molt, què vol dir.
Clar.
Em sembla òbvia, però veig que no, que costa d'entendre.
Pels dummies?
Pizzaiolo és pizzero, és la traducció pizzer, com li vulguis dir. Però pizzaiolo com a tal és una cosa molt més filosòfica. Jo crec que un pizzaiolo és una persona que té una sensibilitat especial i que vol transmetre el seu discurs a través d'una pizza, posant ingredients que per ell signifiquen molt, no? Llavors, un pizzaiolo, per mi, no és una persona que fa pizza, sinó és una persona que té un discurs i el transmet amb la seva pizza.
El forn que té el pizzaiolo, Eric, a casa, té nom, Eva?
Sí, exacte. Més que el forn, el que té nom és l'espai...
L'espai que
exacte,
ha creat on, el
sí.
Pati.
I no sé si ho pronunciaré bé, ara em corregiràs, sinó Il Gioco dell'Amore.
Perfecte.
Correcte?
Sí.
Per què es diu així, Eric?
Mira, jo quan vam muntar com aquesta pizzeria a casa, que era molt improvisada, era el forn, una taula i ja està. Volia posar-li un nom a aquell espai, però no volia que fiqués res relacionat, no volia que fiqués pizza X, pizza Eric, pizza tal. I llavors volia un nom en italià que no tingués ninguna paraula que posés pizza i que tingués alguna relació amb mi. I llavors a mi germana se li va córrer una idea molt bona, que va ser posar-li, em va dir, hòstia, Il Gioco dell'Amore, que és el juego de l'amor, i és perquè jo quan era petit, quan tenia 10-12 anys, cantava molt una cançó molt cutre que hi ha, que es diu Il Gioco dell'Amore, i va ser el meu primer contacte amb Itàlia. I quan em va dir que aquell nom em va semblar espectacular.
Clar, el teu primer contacte amb Itàlia, amb 10 anyets o així, cantant aquesta
cançó, que és, que, bueno, sí, després si algú l'escolta, Il Gioco dell'Amore, cutríssima la cançó, o sigui, un tecno raro, no sé què deu ser jo.
Clar, tu te'n vas a Nàpols. Tu aprens l'art de fer pizzas a Nàpols, no?
Sí.
Quan hi vas?
Mira, jo primer de tot em començo a enamorar d'aquest mundillo perquè començo a veure vídeos de pizza napolitana per internet, vale? Començo a veure vídeos i em comença a apassionar, diguéssim, tots els detalls d'aquest, tot l'ecosistema, o sigui, no em vaig enamorar de la pizza perquè jo la pizza no l'havia provat, la pizza napolitana, però em vaig enamorar dels forns de lenya com són, de com es mouen els pizzeros, els horneros, les aceiteres, tots els detalls, no? I així vaig començar jo a intentar fer coses a casa i no podia. Llavors va ser tot això, que vam col·locar el forn a casa, vam fer pizzas pels amics i tot això. Però més endavant vaig anar primer de tot a fer un curs de l'Associació Neverage Pizza Napoletana, que és la que salvaguarda que la pizza napoletana es faci seguint les regles. Uh-huh. És un grup de pizzeros que es van reunir en el seu moment i van dir, això de la pizza napoletana està arribant a tot el món, anem a intentar tutelar que això no se'n vagi de madre i seguir unes regles. Aquest va ser el primer cop que vaig anar a Nàpoles. Però quan vaig tornar em vaig quedar una mica amb l'espinilla d'haver treballat en pizzeria. I més endavant, va ser un any després, vaig tornar a Nàpoles ja per treballar al Terrazzo, a la pizzeria on he après. Sí, mm-hmm. Sí.
Pizza napolitana, has dit. Pels això, els aliens de la matèria. Com és la pizza napolitana?
L'autèntica, diguéssim.
Vale, a veure. La pizza napolitana és la pizza, vale? És... La pizza. Vale, o sigui, ara li hem de posar napolitana al final, uh-huh. Com per dir-te, això és una pizza, vale? Perquè la pizza napolitana és la pizza. L'altre és el que ha vingut després, han sigut mutacions d'aquesta pizza.
Val.
Però la pizza va néixer a Nàpoles i va néixer d'aquesta manera, que va molt relacionada amb com és el poble napoletano, un forn de llenya amb una cocció molt violenta, molt ràpid, molt desmadre... O sigui, un carrer de Nàpoles... I una pizzeria és el mateix, no? Llavors, la pizzeria va néixer allà i va néixer en aquelles condicions. Uh-huh. Què passa? Que si tu agafes aquesta pizza amb aquest desmadre i te la portes a Alemanya, uh-huh. Els alemans que es posin a fer pizza diran, bueno, espera't un moment, anem a organitzar això bé, anem a anar tranquils, anem a posar dos forns elèctrics, anem a... I llavors la pizza que surt és diferent, o sigui, en tots els àmbits, no? Llavors... La pizza napolitana és la pizza perquè és com va néixer la pizza. Si tu ho dius per diferenciar-la d'altre tipus de pizzas, la pizza napolitana veuràs que és una pizza molt lleugera, amb el borde lleugerament una mica més aixecat de lo normal, amb menys ingredients de lo que estem acostumats aquí. Uh-huh. Aquí, per exemple,
les farcim massa, potser, no?
Les farcim moltíssim aquí. I està tot inundat de mozzarella i tal, i el tomàquet ni el noten. Molts cops quan han vingut a provar les meves pizzas, el que més m'han dit és, hòstia, el tomàquet, perquè és que en les pizzeries aquí, no sé, en Europa en general, fora de Nàpoles, està molt oblidat el tomàquet, per exemple, i ha estat tot invadit de mozzarella. Llavors, a nivell tècnic, t'hauria de dir que una pizza napolitana és una pizza que s'ha fet en un forn de lenya, 450-500 graus, la massa lleugerament més hidratada de lo normal... i els ingredients, sobretot, de la zona de Campània, a prop de Nàpoles.
Mm-hmm. És la millor pizza del món, es fa a Nàpols?
La millor pizza... Però seguint rànquings meva opinió...
La teva opinió com a pizzaiolo.
La meva opinió és que sí. La meva opinió és que la millor pizza del món es fa a Nàpols perquè segueixen havent-hi pizzeries tradicionals que fan la pizza que feia el seu avi. Uh-huh. I per mi això és el que m'agrada d'una pizzeria i és les pizzeries que acostumo a anar. Si ens posem en rànquings i tal, que no estic molt d'acord, el més prestigiat és 50 Top Pizza i ara mateix diu que la millor pizzeria està a Caserta, que està a prop de Nàpoles, però no és a la ciutat de Nàpoles. Uh-huh. I és una pizza nova que està sortint, que és la pizza contemporània, que per mi perd una mica l'essència dels valors del pizzaiolo.
T'explico una anècdota que ara m'ha vingut al cap. Fa no gaire, amb uns amics vam estar a Sicília, precisament, i parlant amb una siciliana, li vam dir, hòstia, estem buscant llocs doncs, per anar a menjar doncs, bé pasta i bé pizza, i quan li vam dir pizza amb ella, siciliana, va dir pasta sí, d'acord, la millor pasta d'Itàlia es fa aquí a Sicília, però de debò que esteu buscant pizzeries a Sicília, i ens va dir, vosaltres que sou de Catalunya, que sou de Barcelona, allà es fan molt millor pizzas que aquí. És cert que es fa bona pizza a Barcelona, es fa bona pizza a Catalunya?
Hòstia, és que saps què passa? Que de veritat que em fan molt aquesta pregunta i no sé si hauré de començar a anar per respondre-la, però és que...
no hi vas, pizzeries d'aquí?
Fa molts anys
que
no vaig a pizzas a Barcelona, perquè diguéssim que no vaig a sopar fora molt i quan vaig a altre tipus de llocs, però quan m'inflo de pizzas és quan vaig a Nàpoles, perquè tinc mil coses que vull provar i tal. Llavors no acostumo a anar. Sí que és veritat que no sé si a Barcelona o en Europa en general i tal, està evolucionant molt el món de la pizza, per tant ja no passarà que per menjar-te una bona pizza t'hagis d'anar a Sicília, com dius tu. És que també, canviant una mica de tema, també hem de diferenciar molt Nàpoles de la resta d'Itàlia. O sigui, a Nàpoles, ciutat, es fa la pizza com era abans. A la mínima que et canvies de ciutat, ja estem canviant. O sigui, quants més quilòmetres t'allunyes de Nàpoles, la pizza més va tenir una mutació cap a algo que ja no s'apropa gens, saps? Llavors, al nord d'Itàlia no fan millor pizza que nosaltres. I probablement a Sicília, a baix de tot, tampoc. No ho sé perquè no he anat mai. Però és bàsicament això, o sigui, pizza de veritat, quan vagis a Nàpoles, més a dalt, més a baix, jo ja no t'ho sé dir, però a la que et canvies de ciutat, canvia molt el concepte.
Rosa, tu que per la teva feina has hagut de tastar de tot i més, hi ha hagut alguna pizza molt estranya que hagis hagut de menjar algun cop, que digues, per favor?
Molt estranya.
Això no ho feu més.
Saps quina penso que era molt estranya? Les pizzas dels 90 i principis dels 2000, que eren molt fines i molt crocants. I de fet eren una mica desagradables. Les menjaven perquè no hi havia una altra cosa, no s'estilaven les pizzas napolitanes encara, però allò sí que em semblava estrany, no? Era com dur.
Sí.
Dur.
Clar, i una pizza no ha de ser dura.
Això a Nàpoles, o sigui, aquest tipus de pizza li diuen biscotto, que seria com galleta, saps? O sigui, que és com una galleta que és tot crujiente i tot fi, no? No, la pizza no hauria de ser així. La pizza ha acabat sent així perquè la gent no té un forn de llenya que arribi a aquestes temperatures, hidrata la massa molt menys, per tant tens una cosa molt seca que ja la poses després en un forn que t'ho secarà molt i tens la pizza allà dintre 5-7 minuts quan hauria d'estar un. Llavors allò acaba... o sigui, crujiente, saps? Acaba que no, acaba molt sec.
I més enllà de com fem aquestes pizzas, consideres que ens les sabem menjar? Seguim el procediment que toca? Hi ha alguna manera de menjar-se una pizza?
No l'acostumeu a seguir el procediment que toca.
Com ho hauríem de fer, a veure?
Simple. A veure, a Nàpoles hi ha dues maneres. Una la trobo molt salvaje i l'altra la trobo la que faig jo, vale? Preferiu que comenci per la salvaje o per la normal?
No, la salvaje pel final.
Vale. Sí, la normal és, t'arriba la pizza, la divideixes en quatre trossos,
sí.
I llavors, tal qual, doblegues la massa, l'has de doblegar així, i si se't cau una mica per davant, ho tires cap a dintre.
Fas com una U, deixant els ingredients a dins de la U.
Sí, i sobretot quatre trossos, només. Sí.
Quatre trossos que el que et fa és et fa triangles.
Sí, llavors fas així i et menges el tros. Quan t'acabes un tros t'has de menjar el borde, sobretot no em deixis tot el borde pel final.
Oi, no,
m'estic atabalant,
aquesta gent de no menjar-se les cantonades de la pizza.
És que no n'ha entès de què va ser.
No n'ha entès res.
No n'ha entès la vida en general. No n'ha entès que hi ha altibajos, no es pot estar tot el rato en un èxtasi, m'entens o no? No es pot, necessitem la primera mossegada que faràs t'emocionarà, o sigui, et recordarà l'últim cop que has anat a la pizzeria, tal. Quan t'estàs acabant el primer tros, necessites menjar-te aquest borde, perquè necessites relaxar-te. És molta emoció, és molt tal. Pues amb el borde, tal, suques una mica de tomàquet, pilles algun ingredient, i després tornes amb el següent tros i et torna a entrar una cosa dintre que no és tan bèstia com la primera mossegada, però tornes, m'entens?
Perquè
no?
La primera vegada sempre és la primera vegada.
La primera mossegada no la viuràs mai. La gent que està parlant a la pizzeria i tal, i no sé què, quan t'arriba la pizza, la primera mossegada, calla't i no parleu, sisplau, de veritat t'ho dic.
Et menges les cantonades, tu, Rosa?
Me les menjo i faig això que diu ell de sucar, o si hi ha una miqueta d'oli i tal, poso una mica d'oli i me les menjo. I a més, si la pizza és bona, m'hauré menjat totes les cantonades. Si ja em començo a quedar com superfarta, hi ha alguna cosa allà que no rutlla.
Hi ha gent estranya que el que fa és això, se'ls menja, por final. Aquesta de va menjant-lo de dins i després dius, quan ja estàs tip o t'has quedat bé, perquè bé, després encara et queden totes les cantonades, però dius, mira, jo aquí, amb orgull, m'ho acabo. Bueno, és que t'estàs menjant això sec ara. I no, allà, que jo m'ho acabaré, doncs vinga, endavant. Per tant, aquesta seria la forma, la que tu fas,
la normal.
Que és quatre trossos, insistim, per tant et queden quatre triangles, i fer en forma de U, deixant els ingredients a dins i començant per la punta del que seria el centre de la pizza.
Sí.
Cap a fora, ens acabem la cantonada i anem a pel segon tall. 4, no 8.
4 millor, perquè saps què passa? Que si fas 8 i la pizza porta, jo què sé, xampinyons i porta pernil, potser si fas 8 agafaràs un tros que no hi ha pernil, m'entens o no? En canvi, si fas 4 ho doblegues i pilles tots els sabors que el pizzaiolo ha considerat que tu t'havies de menjar a l'hora, entens o no? En canvi, si ho fas 8, si ho fas tal, pot ser que et deixis ingredients i llavors no estàs, o sigui, no t'estàs menjant el que t'han fet, t'estàs menjant per trossos i canvia la història.
La forma salvatge.
La forma salvatge
que
fan,
que
fan els napolitanos ve de la pizza portafolio, que era com, més o menys com va començar la pizza Nàpoles, que eren unes pizzas més petites que es feien, les doblegaven, diguéssim, com meitat i l'altra meitat. No sé si m'explico, saps? Com dos meitats així, i llavors la gent s'ho menjava pel carrer.
Com? A veure, torni.
Com t'ho puc explicar? O sigui, a veure...
Sí, fa de mal explicar per la ràdio,
tu
això,
tens,
eh?
Ja, és que la ràdio és una mica tal. Tu tens una rodona, no?
Sí.
La doblegues per la meitat, i després el que tens ho tornes a doblegar per la meitat. M'explico o no?
Però tota la pizza?
Tota.
O sigui, converteixes la pizza en una mena de calzone...
Com si ho convertissis en un crep, per dir-t'ho d'una manera.
Va. O sigui, fas un plec, per tant, et queda ja una meitat, i després, amb tot a dins, sí, i en fas una altra.
Un altre plec. Així és com van començar les pizzas, es feien margaritilles tal, anaven pel carrer i se les menjaven així. Què passa? Que queden napolitanos que quan van a una pizzeria es demanen una pizza gran, normal, ho fan i se la mengen així a bocajarro. Però per mi no és la manera recomanable, però un napolitano bèstia et pot fer això tranquil·lament. Sí.
Això ho has fet algun cop, Rosa?
Jo no ho he fet mai. No sóc una napolitana bèstia, de moment.
Llavors, escolta'm, Eric, clar, tu arriba un moment que... comences a fer vídeos a les xarxes i que comences a pujar molt de seguidors. Saps quants tens ara?
Sí, tenim 110.000 a l'Instagram.
110.000 a l'Instagram.
I en el TikTok també tenim 40.000.
Quan comences amb els vídeos?
Els vídeos vam començar el novembre de l'any passat.
Per algun motiu?
O sigui, jo tenia molt clar que... O sigui, des de que vaig començar tot aquest procés per aprendre la pizza napolitana, jo sabia que acabaria obrint un restaurant. I llavors, quan vaig anar a Nàpolis i tal, vaig entendre que era més important la figura del pizzaiolo que la pròpia pizzeria. O sigui, tu vas a una pizzeria a Nàpolis i veus el nom de la pizzeria ja en petit i el nom del pizzero molt gran. Llavors, per allà és molt important que hi hagi una figura del pizzero. O sigui, el pizzero és aquest. Entens? No, la gent li vol veure la cara al pizzero, vol parlar amb el pizzero. Llavors, sabent tot això, i també perquè el tema de la marca personal m'agrada molt i tal, vaig parlar amb ma germana s'ha dedicat sempre al món del vídeo, i li vaig dir, hòstia, jo crec que hauríem de fer això i tal. Jo li vaig dir una idea no tan polida com ho ha fet ella. Jo crec que li vaig dir com vídeos de YouTube i tal. Sí. I llavors ma germana va agafar com el boceto que jo tenia i el va perfeccionar, i llavors ella és la que s'encarga de tot el tema dels vídeos. O sigui, ella em diu, hòstia, hem de fer aquests vídeos, tal, ho prepara tot. O sigui, jo realment l'únic que faig és sortir. Quan la gent diu, hòstia, vídeos molt bons, dic, és que jo només surto allà. Clar. La que fa tot el treball és ma germana. Clar. Està a la sombra.
I a més has creat com tota una narrativa, perquè no només ens expliques com elabores les pizzas, sinó que també un dels formats que has fet en alguna ocasió són cites entre dues persones en l'espai, sí, aquest on tu fas pizzas, ahir el Gioco dell'Amore. Creus que es pot enamorar algú amb una pizza?
Jo crec que és un molt bon context per enamorar-se. Però ara parlant d'això, d'aquestes cites, o sigui, el tema va ser que un amic meu, que a part ens està escoltant ara mateix perquè li agrada molt el vostre programa, que es diu Serra, volia trobar l'amor.
Una salutació
al Serra, sisplau.
Sí, i volia, que continuï escoltant.
Volia trobar l'amor i va dir, hòstia, organitza'm una cita tal. I llavors d'aquí va sorgir aquesta idea. I el dia abans de la cita, el Serra es va rajar i va dir que no anava.
Ah, mira, molt bé.
Però bueno, gràcies a ell va sorgir aquest format que al final a nosaltres ens diverteix molt.
Ha sigut una mina d'or.
Sí.
Escolta'm, sabem que obriràs la teva pròpia pizzeria a Sabadell, oi?
Sí.
Quan?
Ja, m'ho he intentat filtrar abans de l'entrevista, però no podrà. Jo l'únic que estic dient és que pel 2023 està oberta, no puc dir més informació encara. El que sí que et puc dir és que el nom de la pizzeria no serà el mateix que el de la pizzeria de casa.
Val, perquè serà...
Això, clar, això és la gràcia. El nom de la pizzeria és el motiu pel qual s'ha obert aquesta pizzeria i es desvelarà la inauguració mitjançant un documental que està preparant ma germana.
Oh, boníssim.
O sigui, que tothom molt pendent de la inauguració perquè realment no tindrà precedents.
Que la inauguració serà...
No, com les esquiva, com les esquiva.
No tinc molt clar el que no haig de dir.
Escolta, Rosa, tu potser sabràs respondre millor aquesta pregunta. Hi ha un oient que ens preguntes per què creieu vosaltres que la pizza aquí a casa nostra s'ha fet molt més popular que la cosa, que la coca de recapte, que seria una mica com la pizza que teníem nosaltres, la pizza
catalana. És veritat, és veritat. Jo crec que perquè els italians saben vendre molt bé la seva gastronomia per tot el món i perquè Barcelona ha estat un lloc on s'han arrelat molts d'ells des de fa potser, què, 10, 15, 20 anys, no?
Sí.
Hi ha molts napolitans a Barcelona,
sí,
molts italians.
Una colònia molt potent.
De la qual cosa hem d'estar molt agraïts, perquè així mengem millor pizza.
Per cert, una pregunta, Eric, absurda. En cas de que no ens funcioni bé el forn o que sigui, però tenim moltes ganes de menjar pizza, fer-la al microones és un delicte pràcticament, no?
Fer-la al microones en quin sentit?
No ho sé, escalfar-la allà al microones.
Però que tens alguna base i l'escalfes allà?
Sí, no ho sé. A la paella es poden fer pizzas?
O sigui, estàs tirant ja de preguntes absurdes que tens a última hora ja per acabar el programa, eh? Sí, ja no sap, ja no sap com fer-ho, que algú el vingui a ajudar, sisplau.
No, però, per exemple, a vegades, una cosa que es fa molt...
Estàs tirant ja de...
És, vas a un restaurant amb els amics.
Amb una mica. Sí. Això no es pot preguntar, no, això que t'he fet?
A veure, ja és bateria de preguntes que tens per si de cas, per si tens temps,
però... No, però, si, però una cosa, si la Rosa encara ens ha d'explicar coses, què penses?
I aquesta era una pregunta de les bones.
No, era una pregunta
és
fluix, més.
És fluix, ni te la responc, aquesta és fluix.
És una heretgia, és una heretgia, doncs ja sacrilegi.
No, però es pot reconduir, jo crec, la pregunta d'en Sergi, perquè a vegades una cosa que
sort
fem molt
que ha vingut a salvar-me.
És anar a sopar amb amics, per exemple, ens sobra pizza, ens l'emportem a casa i ens la volem menjar l'endemà al matí. Clar, llavors està freda.
Vale.
Amb aquesta pizza, què hem de fer?
Jo aconsello...
Per no menjar-nos la freda, em refereixo.
Sí, jo aconsello la sartén. Tampoc m'agrada molt, però aconsello la sartén, quedarà una mica massa crujiente, però és que si ho fiques al microondes queda una cosa molt estranya. És que jo ho he fet a la sartén algun cop, però no et sé dir quin és el modo més...
Mira, hi ha un company de la redacció d'informatius, no diré el nom perquè potser no em dóna permís per dir-lo, però em diu: Sergi, tot el suport. Jo he fet alguna pizza a casa Tarradellas al microones quan estudiava a la uni i no tenia res més per dinar.
Hòstia, però perquè no tenia el forn d'aquests a casa.
I em feia mandra esperar, tenia molta gana, i em feia mandra esperar que s'escalfés el forn.
Hòstia.
Aquestes coses que es fan de joves.
Ja.
Des d'aquí, una crida a això no es fa. Això no es fa.
No es fa pizza amb un tu.
Però, has vist? Sortit a defensar-ho.
Hòstia, no. Pues no ho aconsello jo al microondes, no.
Eric, bé, ens queden 4 minuts de programa. Vols quedar a escoltar què ens explica la Rosa?
Sí, a veure què ens explica, que segur que és molt interessant.
Home, segur.
A veure.
Rosa. Què ens expliques avui?
Doncs us parlaré de tomàquets. No són del Pianolo del Vesubio, com li agraden a l'Eric, sinó són els que es diuen huevo de toro, del Valle del Guadalhorce. Resulta que aquesta setmana s'ha venut un lot per 1.900 euros en un concurs i subhasta. Primer un concurs per decidir quins són els millors, la millor selecció de tomàquets huevo de toro, que ja ens imaginem la forma que deuen tenir. I després algú fa la puja, no? Que ara no recordo ben bé com es diu aquesta paraula en català.
Sí,
la puja.
Apostar, no? Per subhastar. Sí,
exacte.
S'aposta
per la subhasta.
Sí.
I aleshores 1.900 euros
1.900
són els
euros?
Que s'han pagat per aquests tomàquets i ja la venda d'aquests tomàquets després es destinarà a una causa benèfica, en aquest cas, una causa animalista.
Molt bé.
Què us sembla?
La Rosa sempre ens resol, a més, un dubte, i avui el que ens planteja és: què faig si m'intoxico en un restaurant?
Això pot passar.
A vegades passa.
Normalment no, però passa.
Pot passar, sí.
I clar, un es troba malament, en molts sentits. Un se sent estúpid, però contra això no hi ha remei, i després un es pot sentir molt malament a nivell intestinal, etcètera, etcètera. Aleshores, hem d'anar al metge. I el metge ens farà un informe i unes proves i això ens ho guardarem. Seria bo que tinguéssim també el tiquet del restaurant criminal que ens ha intoxicat. I si la cosa ens ha empipat molt, que és per empipar-se, podem anar a l'oficina municipal de consum de la nostra ciutat.
Ah, això està bé saber-ho.
I faran de mediadors. Amb el restaurant. S'hi posaran en contacte, intentaran arribar a un acord, una solució. Si el restaurant no està per massa romansos, hi ha l'opció de obrir una causa civil i l'oficina pot enviar una inspecció de sanitat al restaurant per aviam què ha passat. Bueno. Si l'ençadilla està ballant el reggaeton allà a la barra o què és el que està passant. Well. I si la cosa és molt, molt greu, ja és un tema d'una demanda per lo penal, per danys i prejudicis. Well. Però bé, d'aquestes en passen poc.
Però hi ha casos i de casos resolts a favor de l'intoxicat.
Exactament.
Queda un minut i escaig. Molt ràpid, Rosa,
un
de concepte al diccionari gastronòmic que descobrim avui, que és rebentat.
El rebentat. El rebentat podria ser jo, que porto tot l'estiu treballant, sí. però és, i tu també,
sí,
no?
Sí.
Però és el que anomenem un cigaló. És un cafè amb licor. Normalment s'utilitza aquest terme a les Balears i a algunes zones del País Valencià.
Un rebentat, eh?
Un rebentat.
Per qui no ens entendran, no? Si ho diem o...
No, aquí un cigaló.
Cigaló.
O un president, no? Si és amb Rom Pujol.
Exacte.
No?
Sí, exacte.
Doncs això.
Rosa Molinero, periodista experta en gastronomia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Erika Ayala, pizzaiolo, que d'aquí poc obrirà el seu propi restaurant a Sabadell. Escolta, moltíssima sort amb l'obertura. Moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos sobre pizzas. I al final aquest missatge, per favor, fer la pizza, que ningú la faci amb microones.
No. Bueno, moltes gràcies per invitar-me, eh?
A tu, Eric, una forta abraçada. Nosaltres tornem demà aquí al Món RAC1, divendres, a les 7:00 del matí. Adéu.